Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Ser català.
Caracolea 1, caracolea 2, remata.
És un animal.
Golazo, gol, 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 gol.
Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
Veus l'escaire, allà te la col·loco.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? 12 i 5, benvinguts al Què t'hi jugues. Primer Què t'hi jugues de Setmana Santa. Els que tingueu la sort de poder parar uns dies us farem companyia. I els que no, els que seguiu amb la rutina, i serem aquí amb vosaltres, com sempre. Adrià Soldevila, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com estem?
Us escoltava divendres des del Cucutero, com es diu en l'argot de la redacció, Diccionari Redacció d'Esports Català, Català Redacció d'Esports.
Cucuteros a la zona on estaves, pocs, eh?
Bé, trobes de tot. Però divendres em deixàveu amb la mosca rere l'orella amb la lesió de Rafinha. Esperàvem comunicat a l'hora del Què t'hi jugues. Després a la tarda ho vam saber, ja se n'ha pogut ampliar la informació el cap de setmana, però es perdrà pràcticament un mes i mig de competició en aquest tram important de temporada, un dels jugadors més importants pel Barça.
Sí, males notícies per Rafinha. Bíceps femoral de la cama dreta. És la mateixa lesió que va tenir ja a finals d'any 2025. Va estar 2 mesos de baixa per aquella lesió. Ara, el càlcul del Barça són 5 setmanes. 5 setmanes, es perd segur els 3 partits contra l'Atlètic de Madrid, els 2 de Champions i el de Lliga al Metropolitano, són 3 partits molt complicats. El derbi contra l'Espanyol, el Barça-Celta del 21-22 d'abril, que és intersetmanal, el Getafe-Barça del cap de setmana del 25-26 d'abril, i veurem què passa amb la Champions i amb el Clàssic. Les semis, si hi ha unes possibles semis de Champions, justíssim arriba l'anada, justíssim, i justet a la tornada, 5-6 de maig. El clàssic del 10 de maig hauria d'arribar-hi. Veurem, per això, el ritme que tindrà de competició Rafinha.
Ja ho explicaves, també, per si hi havia algú que divendres al vespre ja estava de cap de setmana, es connecta avui, que el club, i sobretot el cos tècnic, Hansi Flick, l'emprenyadera considerable. El que passa és que no contra ningú.
No, no és una emprenyada contra Brasil, ni contra Carlo Ancelotti, ni contra el mateix Rafinha. És bàsicament una emprenyada contra la FIFA, perquè el Barça considera que s'han de replantejar, i ja fa molt temps que ho considera, com altres clubs també, que s'han de replantejar aquests partits amistosos que estan al mig de la temporada. Partits amistosos internacionals, que ens han de fer viatges llarguíssims, i que, evidentment, els seleccionadors fan proves de cara al Mundial. Doncs aquests partits amistosos el Barça els considera totalment innecessaris i s'haurien de replantejar.
Bruno Alemany, com estàs? Bon dia.
Hola, Teje, bon dia.
Tu que també manegues fils per l'interior del món del futbol, és així, eh? Hansi Flick, per la consideració que té Rafinha dins de la plantilla, perdre-la ara el té emprenyadíssim, no, el següent.
Sí, Hansi Flick considera Rafinha el jugador més important de la plantilla del Barça. No entén massa bé el que ha passat i està molt emprenyat amb aquesta lesió, perquè condiciona molt el tram final de la temporada, el tram més important de la temporada, i sí, ens consta que Hansi Flick estava molt emprenyat amb el que ha passat amb Rafinha.
És any de Mundial, és lògic que els jugadors vulguin tots lluitar per tenir el seu lloc al Mundial. Més Rafinha, que si no m'equivoco, les anteriors aturades de seleccions, les de la tardor, si no se les va perdre les 3 pràcticament, s'havia quedat fora. I això és un anar estirant per totes les bandes, els entrenadors de clubs per aquí, els de seleccions per allà, la FIFA i tots els organitzadors de partits, que a més volen rendibilitzar el negoci el màxim possible fins que peti la gallina, els ulls d'or estiren cap a l'altra banda, i aquí el que acaba patint és la salut del futbolista. Per això aquestes reaccions, moltes vegades irracionals. Quan vam conèixer la lesió de Rafinha, i ens vam passar tots divendres a la tarda amb els dits creuats, i quan vam conèixer l'abast, molta reacció no entenent que el jugador no hagués parat a temps venint d'on ve aquesta temporada, molta reacció emprenyada amb Ancelotti, exentrenador del Madrid, perquè força un jugador que ha tingut la temporada que ha tingut, molta reacció emprenyada amb què potser des d'aquí, des del Barça, s'hagués pogut fer alguna feina més de prevenció si ja s'havia avisat als responsables de la salut dels jugadors i el propi futbolista que havien de canviar coses, com pot ser que tornem a reincidir. Per això avui crec que és oportú trucar un dels nostres preparadors físics de capçalera. És el Lluís Sala, que sol treballar amb Paulo Sousa, ara són a l'Ali de Dubai, havien estat junts amb la selecció de Polònia, també el Flamengo, ara Sarer Ritana, el Girondins de Bordeus, és a dir, trajectòria llarga a l'alt nivell, tractant amb futbolistes de primeríssim nivell com és Rafinha. Hola, Lluís, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Com passen aquestes coses, tothom busca culpables, però no és tan senzill, no?, com senyalar, mira, és que és culpa d'aquest, o ha passat això, o és...
Sí, la veritat és que tant de bo fos tan fàcil, no?, com dir, és cosa teva i tu mateix, i aquí ara ho has de solucionar. Però no, aquestes coses, hi ha una lesió de per si, ja intervenen molts factors. Imagina't quan un jugador passa per tantes mans, no?, que buscar causants doncs sempre és molt complicat, i més tractant-se d'un jugador amb una selecció com és la brasilera.
Clar, tu has estat a l'altra banda, de dir, els jugadors fan la
rutina
amb els seus clubs i passen per mi 15 dies. Això és fàcil de gestionar, de tots els informes que t'arriben, de tots els serveis mèdics, de tots els clubs, aquest ve amb tal càrrega, aquest ve tocat de tal d'això, aquest ha tingut tres recaigudes aquí. Això com a preparador físic de selecció és fàcil de gestionar?
Bueno, és fàcil si tens clar quina és la teva funció com a preparador físic de selecció. Si tu parteixes de la base de que els jugadors no són teus, que els jugadors són del club, i que quan venen allà tu els tens 10 dies com a molt, que no has de fer coses que ells no estiguin acostumats a fer. Això per un costat. Llavors, per l'altre costat, a l'alçada de la temporada en la que estem, un jugador que ve d'una lesió important, tractant-se de partits amistosos participant pel Mundial. No oblidem que és un Mundial, que si fos un altre tipus de competició, doncs potser l'exigència no seria tan alta, ja no només per la selecció del país, sinó pel propi jugador. Clar, un jugador que té la possibilitat de fer-ho bé en un Mundial, com és la seva selecció, doncs vol estar-hi. I quina és la millor manera, doncs, de demostrar ja no només el seu seleccionador, sinó el seu país, de que està a punt per competir en aquesta competició. Doncs, clar, això fa que totes aquestes coses cada vegada es compliquin més i que sigui molt més difícil de gestionar. Perquè el primer que fas és demanar al jugador com estàs. Estic bé. Si estàs bé, endavant. I llavors doncs passen aquestes coses i no te queda cap altre que aguantar-ho.
El jugador sempre et diu jo estic bé, entenc, no? Vull dir, seran comptats els que et diuen o que tenen la capacitat de conèixer també el seu cos, que et puguin guiar. És a dir, aquí el paper vostre, l'equilibri entre el jugador que sempre et dirà que està bé, l'entrenador que sempre el voler tenir a disposició, però la teva feina que és preservar-li la salut per tenir-lo disponible al màxim de partits possible a l'any, aquí l'equilibri deu ser complicadíssim per part vostra.
Sí, aquí també intervé el que jo crec que és la segona clau de tot això, no?, que és la comunicació amb l'estaf del mèdic i de preparadors físics que hi ha del club de procedència del jugador. Llavors, si aquí hi ha una comunicació fluida i d'enteniment, doncs sempre doncs poden arribar missatges de dir, mira, escolta'm, ens recomanen que la teva participació sigui més limitada. O si n'hi ha dos partits, que només en juguis un i mig. Aquests tipus de tracte, o fins i tot parlar amb el propi jugador i diguem, mira, portes una tralla bastant important de partits i de minuts, acabes de sortir una lesió important, què et sembla si fem 60 un dia i 60 un altre? I, bueno, arribes a aquest tipus de... es poden arribar a aquest tipus de convenis, no?, de tractes per tal de que tothom estigui content, perquè el jugador vol jugar, el club vol protegir el seu jugador, evidentment faltaria més, però tu com a selecció també vols tenir els millors jugadors possibles per aquesta cita. Llavors és molt difícil perquè tothom vol la seva part.
Clar, aquí és que la lesió és la primera part del primer partit, no hi ha marge de negociar res.
Clar, és que és això.
Que hi hagi un viatge transoceànic pel mig afecta, perquè moltes vegades també quan maleïm el calendari, clar, és que se'n van a Estats Units a jugar a l'amistós. És a dir, si haguessin jugat a l'RCD Stadium com jugada amb la selecció espanyola, el risc hagués sigut el mateix, o el viatge llarg també hi suma factor?
Sí, com a factor, clar, que influeix, però qui sap, potser haguessin jugat aquí a Europa i s'hagués lesionat al minut 15. Això no t'adona una certesa absoluta de que s'hagi de lesionar. Evidentment, intentes minimitzar qualsevol risc i resulta que, no sé, ja no només una lesió muscular, així per durada, per exemple, fan una falta de temps i et provoquen un esguinç greu en el minut 5 de partit i també perds el jugador un mes i mig. O sigui, el risc zero no existeix. No existeix. Llavors, sempre que poses un jugador al camp, aquest jugador tindrà risc de fer-se mal o sol o que li faci mal als altres. Llavors, la qüestió és que hem d'intentar gestionar aquest risc perquè tothom surti guanyant. Perquè com a seleccionador i com a staff d'una selecció nacional, que tu estàs esperant que arribi aquesta data per treballar, per estar amb els jugadors, doncs, clar, també vols veure els teus jugadors jugar.
I quan un jugador es lesiona de manera tan recurrent durant una temporada, això que n'hi dieu vosaltres les lesions recidives, que són les que es van repetint a una mateixa zona, van passant els anys i van sorgint els casos i sempre acabem preguntant el mateix. Quina diferència hi ha? Si sent el mateix jugador que l'any passat juga tot, ens omplíem la boca que és un físic privilegiat, ens omplíem la boca en com de bé funciona la preparació física del seu club, etc etc. I en canvi aquest any sembla tot el contrari. Segurament l'any passat vam fer massa poesia, però també em nego a creure que aquest any el jugador sigui un jugador que ja no coneix el seu cos o que és més tendre del que era o que els preparadors físics que el porten siguin molt pitjors dels que eren l'any passat, si són els mateixos noms. Com s'expliquen les lesions aquestes que es van repetint? Sembla una loteria, no? Que hi ha un any que li toca un jugador i mira, aquest any et passaràs tu 10 mesos anar recaient.
Has dit moltes coses i totes tenen la seva... poden ser la resposta a tots aquests dubtes. L'única cosa que canvia segur, que tothom sap, és que aquest jugador d'un any per l'altre és un any més vell. Això és el que tothom sap. Què fas? No fas mai la mateixa sessió d'entrenament. El jugador no juga mai els mateixos minuts. O sigui, sempre hi ha coses que són diferents del que passa un any a un altre. Llavors, dir, no, és que l'any passat no es lesionava i aquest any es lesiona molt. Ja, però és que no ho saps realment què és. O per dir, no, perquè estic fent el mateix. Ah, és precisament perquè estàs fent el mateix que es lesiona. No, o és que he canviat coses. Ah, no, es lesiona perquè has canviat coses. O sigui, busquis l'explicació que busquis, sempre podràs trobar l'excusa, no? O la gent sempre podrà trobar l'excusa. Llavors, a vegades amb això és dir, mira, doncs aquest any ha vingut així, no és mala sort, perquè jo crec que la sort en les lesions no existeix, sempre estan provocades per alguna cosa, però amb tot el que se sap, amb tot el coneixement que hi ha actualment de ciència i de recerca en les lesions musculars en jugadors de nivell, no trobem mai, els que ens dediquem a això, no hi ha manera de trobar quina és la clau perquè un jugador no es lesioni. Perquè, ja et dic, un any fa una cosa i ho fas bé i l'any següent repeteixes i es continua fent, i es fa més mal, no? com tu has dit.
I quan van repetint, clar, entenc que les recuperacions i les readaptacions han de ser diferents. Rafinha, que ja va passar un primer trimestre complicat, ara per tornar a reintroduir-se al màxim nivell després d'aquesta lesió, entenc que ara ens repassava l'Adrià Soldevila el calendari, que a nivell de terminis de setmanes, justet per semis de Champions, potser pel clàssic de Lliga, però per competir al màxim nivell, tenint en compte que és una lesió que s'ha anat repetint?
Sí, clar, si és la mateixa lesió. Desconec exactament, he llegit que s'havia tornat a lesionar i això, però desconec si és exactament la mateixa zona, si és que la cicatriu de la lesió antiga doncs se l'ha obert, o... Desconec aquests detalls, però normalment quan és una recaiguda, no?, una recidiva d'una lesió, el temps de recuperació és més llarg del que havia sigut abans. Si abans havia estat 4 setmanes, doncs ara serà una setmana més, perquè això vol dir que aquell teixit encara està tou o no està suficientment curat o per tornar a rendir a cap de 4 setmanes. Llavors, sempre necessitaràs una miqueta més de temps perquè aquell teixit doncs torni a estar bé.
I dintre de la irracionalitat, Lluís, que tenim tots quan tenim contratemps i quan són moments importants i t'estàs jugant tot, fins a quin punt és important que no s'erosioni o tenir la capacitat, des de la teva perspectiva, de mantenir la relació de confiança que hi ha d'haver entre el pacient i el recuperador?
Uf, aquí has tocat un tema que és bastant fotut. Quan el jugador perds la confiança del que està treballant amb ell, ja estàs fotut. Així ja estàs fotut. L'única cosa que pots fer és intentar posar una altra persona que es guanyi la confiança d'aquest jugador i que tiri endavant el jugador de la millor manera possible. No sé si ha arribat a aquest punt, m'agradaria pensar que no, però els jugadors també tenen la seva manera d'interpretar les coses, la seva manera de trobar solucions a el que els hi passa, i a vegades és dir, mira, doncs vaig a canviar. i canvien, i a vegades els hi surt bé i a vegades els hi surt malament. Però quan un jugador perd la confiança d'algú que està treballant en ell, està fotut.
Però et poso un escenari com el d'ara, eh? I estic parlant en abstracte perquè tu has treballat en circumstàncies molt diferents, en clubs molt diferents, però també amb jugadors molt, molt grossos. Dir, mira, queden 3 mesos i mig de temporada. Fes-me un últim acte de fe, ja veuràs. Creu, és a dir, hi ha la possibilitat de que el jugador cegament digui, escolta'm, arregla'm. O arriba un moment de la temporada que ja estàs esperant a que s'acabi i comencem de zero la següent, fem vacances pel mig i fem net.
Havent-hi un Mundial del pel mig, jo crec que aquest jugador, amb tot el seu entorn, que no sé, que estic parlant sense conèixer moltes coses de lo que li passa en el seu voltant, no sé, l'estaf de preparadors físics del Barça, què han estat fent, els recuperadors que han estat fent amb ell, tota aquesta informació no la sap ningú, només que ells, i què passarà a partir d'ara i com actuaran a partir d'ara. Llavors, a partir d'ara, el jugador l'única cosa que està pensant és poder arribar al Mundial amb les millors garanties. Val que abans hi ha tota una sèrie de partits, però clar, estem dient que aquest jugador es pot arribar a perdre fins a unes hipotètiques semifinals de Champions. Per una persona, un jugador normal, estant sa, ara mateix seria aquest el principal objectiu. O sigui, per anar al següent partit i intentar aconseguir els objectius, però quan tu estàs lesionat i veus que és una recaiguda i que tens el Mundial tan a prop, dius, hòstia, a veure si no arribaré bé pel Mundial. Tot i que en aquests nivells, quan t'estàs jugant semifinals de Champions d'això, tu el que vols és estar bé per intentar ajudar el teu equip a aconseguir aquests objectius tan, tan importants, no? com és el que s'estan jugant al Barça, que és la Lliga, i la possibilitat de disputar semifinals i finals de Champions. Però sempre hi ha el Mundial a l'horitzó.
Ah, no,
si no hi hagués el Mundial.
Ho he dit des del principi, que no busquem tampoc anar a buscar el culpable, tu, senyalar, però la visceralitat aquesta que tenim tots i que en un moment de la temporada va portar el seu entrenador a dir que s'havien de canviar coses i també del propi jugador, i que el propi Rafinha aquí a Ser Catalunya ens ho va acceptar, que entenia que ell també havia de canviar coses de la seva manera de treballar, però ja estem en aquell moment en què el temps de replantejar molts canvis ja no el tens.
Bueno, amb un mes i mig, un petit canvi et pot donar bons resultats. El petit que sigui pot donar algun resultat positiu. O sigui, no és que hagis de girar la teva vida completament com un mitjó, però sí que si tens 2 o 3 hàbits que no són del tot bo o que no casen directament amb el que realment necessita, doncs pot ser que aquests canvis puguin ajudar-lo. No, petits canvis podran anar-li bé.
Doncs,
si ell creu, si ell ho creu, clar.
Doncs mira, em quedo amb això, que en un mes i mig ets a temps d'introduir 1, 2, 3 petits canvis que et puguin endreçar la situació per la part important de temporada. M'agrada aquest missatge d'optimisme que ens queda al final. Lluís Sala, estàs bé per allà, per Dubai?
Sí. Més bé i més tranquils de lo que us arriba per aquí a Catalunya.
Sí, perquè clar, és una zona en la qual les notícies que arriben són sempre quan hi ha situacions que ens posen en prealerta del que pugui succeir pels conflictes bèl·lics que pugui haver-hi a prop, però de moment vosaltres sou allà, eh?
Sí, nosaltres estem aquí, estem entrenant, estem competint. Sí, per nosaltres la vida pràcticament no ha canviat gaire, més enllà de que l'afluència de gent a la ciutat doncs, ha baixat bastant i estem més tranquils en aquest sentit. Però clar, la nostra vida és pràcticament normal.
Escolta'm, toquem fusta, ja no per la normalitat esportiva, sinó per tot plegat, que no ens agrada haver d'estar pendents d'aquest tipus de situacions. Lluís, una abraçada forta.
Vinga, gràcies a vosaltres, una abraçada.
12:23, que no hem obert formalment el que t'hi jugues, va.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És el nostre sentiment. La nostra forma de vida.
En les properes 24-48 hores s'aniran jugant tots els partits que queden encara de seleccions. Ha estat un cap de setmana tranquil i sense futbol de clubs masculí. Sol hem pogut escoltar i veure a part de llegir tranquil·lament ahir amb el cafè, una entrevista al País amb el president del Barça, Joan Laporta, del qual val la pena rescatar una reflexió que fa sobre Leo Messi.
Sí, ha parlat una mica de tot Joan Laporta en aquesta entrevista al País, però sobretot anem a rescatar un tema sobre Messi, ha parlat de la seva sortida, ha parlat del futur de Messi i de la seva relació que ha quedat amb ell.
Hice lo que tenía que hacer en ese momento, evidentemente no me hubiera, lo que me hubiera gustado que hubiera continuado, pero no podía ser por razones económicas y en este sentido tuve que tomar una decisión. Es de los jugadores de referencia generacional que ha de tener una estatua, es Kubala, es Cruyff, es Leo. O sea, la relación de en el futuro del Barça y Messi, en el futuro y en el presente inmediato, será como quiera Leo y como quiera el Barça. La tenía que tomar y la tomé y creo que acerté con la decisión porque se tenía que hacer. Y a los resultados me remito. Pudimos de alguna manera ir recuperando la economía del club, hicimos un equipo muy competitivo. Era el momento del relevo generacional también. Leo estaba al final de su carrera deportiva y futbolística y teníamos que hacer también un equipo nuevo. ¿Me hubiera gustado hacer ese equipo nuevo con Leo ayudando a ese equipo? Sí. És el que se intentó, però vimos que en un moment determinat no pudo ser.
Doncs Messi va ser un dels noms de la campanya, Solde, i la porta ara ja relaxadament després de la victòria, amb aquesta seguretat que li donen el resultat, reafirmant que creu que va ser encertat en el seu dia l'aposta que va fer.
Sí, no se'n penedeix d'aquest comiat de Leo Messi. Ell considera que s'havia de fer un equip nou, que Messi ja estava al tram final de la seva carrera i que calia renovar-ho tot una mica, amb Messi o sense Messi a l'equip, però va comprovar que, segons explica econòmicament, Messi era inviable que es quedés i es va haver de reformular tot.
Messi encara ha de jugar en amistós amb Argentina, no, Bruno? Aquest...
Sí, la propera matinada, la matinada de dimarts a dimecres, millor dit, contra Zàmbia, es juga el partit a un quart de dues de la matinada, es juga a Argentina, no s'ha de moure encara més Leo Messi, que ja va jugar uns minuts a la segona part al partit contra Mauritània, no va fer un bon partit d'Argentina, guanya per 2-1 contra Mauritània i ara li toca jugar contra Zàmbia.
Demà juga també la selecció espanyola, tindrem temps de fer una prèvia més àmplia demà al migdia, però juguen a casa nostra, juguen a l'RCD Stadium. Javier Rez, què tal? Muy buenas.
Hola, què tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Qué venís esta tarde para Barcelona?
Sí, yo ahora voy para el aeropuerto. Y a la tarde escucharemos iba a decir a Capdevila, fíjate, que recuerdo pues en español y ha sido tenido ahí un remember. Sí, va a estar Cucurella, que tiene ese carisma también de Capdevila, así que mira, bueno, ni tan mal.
Lateral izquierdo, catalán, y ojalá dentro de 3 meses o 4 podamos decir campeón del mundo también, ¿no?
Correcto. Sé que mira, me ha salido la comparación sin querer. Y Luis de la Fuente, iba a decir Vicente del Bosque, no, Luis de la Fuente.
Pero es un poco este el aire que se respira en la concentración de España, en la última concentración antes del Mundial.
Pues se respira un buen ambiente. Yo, mira, luego gana una selección, o sea, porque el resto pues será un fracaso, si no la consiga, ¿no? Será un fracaso para Brasil, para Francia, para Argentina, para Portugal, si no la consigue España, ojalá que la consiga para España, o sea, que al final solo puede ganar uno. Lo que hay que pedir es que compita. Yo creo que España va a competir, que es lo mejor que podemos decir de nuestra selección. Y nos faltan jugadores, no está Carvajal, veremos si llega o no a tiempo, ahora mismo está muy lejos de su mejor forma. Vamos a ver Rodri, que yo le vi el otro día bien, y con la baja de Zubimendi, pues quizás repitan ese pivote. Le viene bien tener partidos al centrocampista del City. Y luego Oyarzábal. Claro, es que se llama Oyarzábal, no se tira el pisto. Es un héroe silencioso y juega en la Real Sociedad. Pero chicos, es que lleva números de Harry Kane. Es que lleva 11 goles en 10 partidos con la selección española de fútbol. Y bueno, pues ha dado 6 asistencias. O sea, es que es una pasada lo de este chico, la verdad. No quiero resaltar porque yo soy el primero que no pensaba que iba a ser tan bueno. Y es que lo está haciendo y hay que decirlo, la verdad.
Hombre, lo que al ser un amistoso, Javi, entiendo que... Ya veis que estamos con la psicosis de las lesiones en Barcelona. Va a dar un poco de respiro a los más habituales, ¿no? Lamine, Pedri y compañía.
Sí, normal. Pues eso... Yo eso creo que cuida a todo el mundo, ¿no? Luego, mira, pues fíjate, ese Rafinha va con Brasil, va, que lleva tocado y se lesiona. Yo en esto... Mira, Zubimendi tiene unas molestias y se va, pero el Arsenal... 11 futbolistas del Arsenal, 11, pues repartidos en un montón de selecciones, ya están en Londres. Han ido poco a poco, uno con unas molestias, otro porque no sé qué, pero 11 están en Londres. No lo critico, ni mucho menos. Yo creo que los parones de selecciones tendrían que hacerse 2 al año, uno para jugar Mundial, Eurocopa y otro grande para jugar clasificación. Un mes y medio cada vez, si quieres, 3 meses de selección.
Y todo concentrado.
Otro de vacaciones, pero todo concentrado para no romper el ritmo. Pero bueno, es una opinión mía, no sé si... Algún día lo veremos, ¿no? No sé si algún día lo veremos. A mí me gustaría eso, la verdad.
¿John García va a debutar mañana o no?
Pues ni le preocupa y no lo sé. Yo creo que lo sabe Luis de la Fuente nada más y Miguel Ángel España. Lo que importa es que está, porque merece estar. Para mí no hay debate, es más periodístico que real. Es un jugador que merece estar con la selección española de fútbol. Y luego Unai Simón se ha ganado el derecho a ser titular. Pero, chico, que no vaya Joan García a la selección, para mí sería un delito deportivo, que la gente me entienda.
Hombre, es nivelazo y, claro, mañana es un estadio para él. Que es el que le vio debutar como profesional, el que le vio irrumpir en la élite. Sería un día que para él sería bonito el estrenar la camiseta de la selección allí. Mañana escuchamos ya a Luis de la Fuente y a Cucurella con calma, Herráez, cuando estéis ya por aquí, por Barcelona.
Pues esta noche le ponemos en el larguero y mañana hablamos de ello.
Muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bruno, bèstia, això de l'Arsenal, eh? 11 jugadors que han tornat abans d'hora.
Sí, hi ha casos i casos. Hi ha jugadors, per exemple, que es van lesionar, que van anar a veure amb la seva selecció si realment estaven lesionats, com és el cas de Berecci Eze, i va tornar a la disciplina de l'Arsenal perquè realment estava lesionat. Ja, de fet, el partit del cap de setmana no l'havia disputat. I altres casos, com el de Zubimendi, que sembla que és amb unes petites molèsties al genoll, doncs va i marxa i no jugarà el segon partit. Juga moltíssim l'Arsenal en aquest tram final de la temporada, amb la Copa, amb la Premier i també amb la Champions, l'equip de Mikel Arteta.
Creus que la resta de clubs ho poden agafar d'exemple, començar a fer una vegada zel amb seleccions i forçar aquests canvis que sembla que no es volen fer?
Com a mínim, com a exemple de prendre la iniciativa, no? De dir, val, si la FIFA no ens ajuda, si els jugadors tampoc s'acaben de cuidar, doncs hem d'agafar el toro per les banyes nosaltres i començar a exigir els nostres drets i que els futbolistes, si tenen qualsevol mínima molèstia, tornin, perquè i sobretot en aquesta aturada del mes de març, a mi em sembla que els amistosos no tenen gaire sentit, i sobretot el que dèieu abans, no? que siguin transoceànics, crec que se'n va de mare totalment el que està passant els últims dies.
Som els amistosos, també hi ha repesques, que per exemple, i demà ja aprofundirem, sí. Però Itàlia es juguen al Mundial.
Totalment. Itàlia porta 12 anys sense anar a un Mundial, jugarà demà a Bòsnia, juga a un camp que ara mateix està nevat, ha nevat aquesta nit a Zenica i sí, i jugarà en aquest camp que no està en les millors condicions, però juga en el Mundial, en aquesta final contra Bòsnia, és a 8:45 de la nit, les altres tres finals són República Txeca, Dinamarca, Kosovo, Turquia i Suècia, Polònia. Lewandowski, que si juga, està a la possibilitat d'estar al seu tercer Mundial.
Lewandowski contra Bardakji i la Dinamarca de Christensen, que farà la mítica d'estar disponible l'estiu per Dinamarca després de tot l'any pobre amb el Barça bé tingut.
Jugarà al Mundial, sí. En aquest cas.
Bon dia per aquí el Toni Camacho. Toni, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon, tu recordes Itàlia en un Mundial o no?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
El del 2014 ja eres
prou... El del 2014 ja és el primer Mundial que recordo.
Sí, recordes Itàlia d'un Mundial de restis, primer... eh?
Va, això m'ha fet molt mal.
I 2010 tinc lagunes.
Nocions.
Sí.
Ja que tenim... És a dir, la victòria del 2006 no, eh?
La victòria d'Itàlia 2006, no, clar. Havies nascut?
Dos anys tenia. Dos anys. I...
Però saps alguna cosa que passés aquell dia o no?
Sí, el cabezazo de Zidane.
Vale.
Aquestes coses sempre queden. Saps com va quedar la final o no?
Sí, en empat i es va resoldre en penals.
Els penals. Venen amb la feina feta. Ja que el tenim per aquí, també l'Anna Palet, anem a posar-nos al dia, va.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Anna Palet, bon dia.
Què tal? Bon dia, TG.
El Barça femení deixa la Lliga pràcticament vista per sentència després de tornar a golejar el Real Madrid a domicili.
Sí, en aquest cas 0-3, victòria del Barça amb gols d'Onabat i Alexia Putellas i de la jugadora del Madrid, Lacrar, en pròpia porteria. Segona victòria en els tres clàssics seguits en qüestió d'una setmana i amb una superioritat que cada cop es va fent més gran contra el Madrid. Precisament parla d'això Graham Hansen.
El clàssico para nosotros es especial, siempre... Queremos ganar contra ellas y queremos seguir siendo superiores porque sabemos que no siempre va a ser así. Hasta que no va a ser así, tenemos que aprovechar. No podemos dejarnos no ganar partidos mientras sentimos superiores.
Ara mateix el Barça és líder de la Lliga amb 69 punts, 13 més que el Madrid, queden 18 per jugar-se. Per tant, el Barça, que té aquesta setena Lliga consecutiva a tocar, i podria passar, TG, que el Barça aixequi el títol de Lliga al camp de l'Espanyol d'aquí a dues jornades. Si el Madrid i ni el Barça es deixen punts pel camí en la pròxima jornada, d'aquí dues, el Barça seria campió de Lliga al camp de l'Espanyol.
I demà passat, no l'altre, dijous es tornen a veure les cares en partit de Champions.
Ara sí, ja aquest tercer clàssic al Camp Nou, la tornada de les, dels quarts de final de la Champions, recordem, amb l'avantatge de 4 gols després de quedar 2-6 a l'anada i amb un molt bon ritme de venda d'entrades. Divendres ens confirmaven que s'havien venut ja 35.000 i després del cap de setmana s'han superat les 40.000 entrades, per tant hi haurà una molt bona afluència de públic dijous al Camp Nou.
Fins ara 2/3 d'entrades venudes. Això en futbol, en bàsquet, el Barça i també la penya no fallen a la jornada 24 de l'ACB, Toni.
Tot i la victòria dels verd i negres davant Gran Canària per 92-84, el triomf va quedar marcat per les lesions d'Ante Tomic als isquiotibials i Simon Vinkander a la fase plantada al peu dret. Tots dos jugadors estaran aproximadament 3 setmanes de baixa i es perdran l'eliminatòria de Champions contra l'AEK Atenas. A més, el Baxi Manresa ha anunciat aquest matí el fitxatge de David Duke Jr. fins a final de temporada. L'escolta nord-americà de 26 anys arriba procedent dels Pets Wildcats australià per reforçar l'equip en aquest tram final de curs.
El Barça va guanyar 97-91. L'Unicaja en un final ajustat que aquesta vegada s'hi va caure de part blaugrana. En ciclisme, Jonas Vingegaard es proclama campió de la Volta a Catalunya. Xavi Saixó, bon dia.
Jonas Vingegaard posa el seu nom en el palmarès de la Volta. Victòria de Brady Gilmore en l'última etapa disputada ahir a Montjuïc de l'equip NSN, de l'equip d'Andrés Iniesta, que estava a Montjuïc, completant el podi el francès Lady Martínez i l'alemany Florian Lipovic. Cinquè, Renko Evenepoel, sense força a la muntanya. Molt de públic, sobretot al castell de Montjuïc. Ara, a pensar en el gran depart del Tour de juliol.
Gràcies, Xavi. En Fórmula 1, Toni Kimi Antonelli aconsegueix la seva segona victòria consecutiva al Gran Premi del Japó.
El pilot italià de 19 anys va refer-se d'una mala sortida i va acabar posant-se a terres japoneses, un resultat que el situa com a nou líder del Mundial. Piastri va acabar en segona posició i Leclerc va tancar el podi. Un Gran Premi que va estar marcat pel brutal accident d'Oliver Berman, un impacte més de 50 Gs, on Carlos Sainz va aprofitar la situació per enviar un missatge a la Fórmula 1.
Yo creo que a la Fórmula 1 le viene muy bien este parón de 5 semanas porque el accidente que hemos visto hoy con Berman, llevamos avisando a los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora utilizando el boost. Espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y antes de ir a otro tipo de circuitos.
La cara dolça i l'amarga, d'un esport en què un pilot de 19 anys és líder del Mundial, un lideratge històric per la seva joventut, i alhora el recordar que els pilots s'hi juguen la vida. En hoquei gel, el club de gel Puigcerdà s'imposa i completa el doblet amb la Copa de la Reina.
L'equip femení va superar aquest diumenge per 3-0 el club gel Jaca a la final. Amb aquest triomf, les de Puigcerdà tanquen una gran temporada aconseguint Lliga i Copa.
I a la Lliga de Mitjans, victòria per 6-2 del Keti Jugas contra el Post United, tot i jugar només amb 5 jugadors.
Amb Santi Ovalle i Nil Solà de vacances, dues baixes que a priori havien de ser importants, però que han servit per demostrar que en ningú és imprescindible, els de la ràdio han aconseguit la quarta victòria consecutiva en el segon split. Contra tot i contra tot, Jofre Mateu i Emilio Blanco amb un doblet cadascú, Dani Cantón amb un gol i a 38 de febre, Gerard Boada amb una assistència i Asier Chaves amb un gol i doblet d'assistències han estat els 5 herois que han completat la gesta. Ara l'equip marxa de vacances per recuperar efectius i tornarà després de Setmana Santa contra 3-4. Veurem qui se suma al carro ara que tot va de cara.
A tu que no t'esperin, no, Bruno?
A mi? Sí. Fent un cafè, a més. Tranquil·lament.
Passem pel quiosc. El quiosc del Marcos. Hola, anem avui, Marcos. Bon dia.
Hola, Teje. Muy buenos días. Portada en la Gaceta dello Sport. 13 páginas y editorial. Nada más y nada menos. En Italia, el fenómeno Antonelli domina al ganar en Suzuka el Gran Premio de Fórmula 1. Sirve, además, el piloto de inspiración para lo que viene mañana. Un Bosnia-Italia donde se juegan el pase al Mundial del próximo verano en fútbol. El Ragazzi de Oro lanza a la Nazionale, se lee en la portada. Esta Mercedes me hace soñar, se lee luego en la página 2 del diario en el artículo firmado por Giulia Toninelli, quien recuerda que Andrea Kimi Antonelli está escribiendo la historia porque con 19 años, 7 meses y 4 días firma un récord de longevidad superando el registro obtenido por Lewis Hamilton en el 2007.
Gràcies, Marcos. Valia la pena requadrar aquesta gesta d'Antonelli. De seguida parlem també de motos, que no ha sigut un cap de setmana ideal ni molt menys pels Márquez, ja que les Aprilia de moment s'estan mostrant intractables. Abans, però, fem una mica de xarxes.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
@ketijugues. Valer, què s'hi mou?
Simó, que també hem de recordar que tenim l'aplicació, que no ho diu Chesney al separador, però també ens poden veure, escoltar per l'aplicació de la cadena
la
SER.
La de la cadena SER.
Exacte, la de la cadena SER, posant SER Catalunya, i hem fet una enquesta avui al YouTube on hem preguntat si canvia la perspectiva de la temporada del Barça amb la lesió de Rafinha, i la gent TG, com no pot ser d'una altra manera, doncs és pessimista. El 78% creuen que sí que canvia aquesta perspectiva, que és una baixa clau, i hi ha un 22% que encara continuen optimistes i diuen que no, que el Barça se'n sortirà. I et llegeixo alguns comentaris del YouTube, com per exemple el Jorge Huesca, que diu que amb la lesió de Rafinha es perden moltes opcions d'avançar en Champions i de guanyar la Lliga, que per ell és el jugador més important de l'equip. El David, per exemple, diu que Rafinha ha tingut poc cap, que les molèsties en una zona on ja ha tingut recaigudes no s'hauria de forçar, per tant, en un amistós, que li sembla lamentable. Un altre David diu que això se soluciona amb una multa econòmica a la selecció i deixant el jugador sense cobrar. La gent està emprenyada amb aquesta lesió de Rafinha. I el Beni Garrido, que diu que quan un jugador posi per davant el club a la selecció, que posi per davant la selecció, perdó, el club, que fora, que no mereix jugar al Barça. Per tant, la gent que encara continua enfadada amb la lesió de Rafinha.
Ara els hi preguntaré als nostres convidats, que avui tenim una visita de luxe a l'estudi. 20 minuts i la una.
Què t'hi jugues?
Per Nadal es va solucionar un greu ja no històric, perquè és molt curant el temps, però sí molt demandat, com era que hi hagués peluixos del Cat, de la mascota del Barça. I havia passat bastant desapercebut que fa un any, per Pasqua, per Setmana Santa, també es demanava molt que hi hagués la Mona del Cat, que va ser presentada, per fi, la setmana passada. L'ha fet el Cristian Escrivà, ja tindrem ocasió de parlar amb ell també, com fem cada Setmana Santa, de les bones més venudes de l'esport, però teníem pendent que vinguessin a l'estudi del Què t'hi jugues els dissenyadors de la mascota del Barça. Són els germans Grangel, el Carles i el Jordi Grangel, que els havíem conegut a la gran pantalla, amb el Kung Fu Panda, amb l'Espantataurons, amb la Núvia Cadàver, amb el Pinocho del Guillermo del Toro, i que amb la mascota del 125è aniversari del Barça, que ja ha durat més enllà i perdurarà perquè ha caigut de forma magistral entre l'afició del Barça, doncs han tingut l'ocasió de treballar pel club del qual han sigut sempre seguidors, si no m'equivoco. Carles, Jordi, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Culers, no? Des de petitons, no? Que se sol dir.
Els avis, l'àvia, el pare, socis. I després, quan vam tindre 4 o 5 anys, el pare va dir els caps de setmana ara anirem a la platja i a la muntanya, i va recollir llistó al nostre oncle. O sigui que molt socis tota la família, menys nosaltres, però bueno, molt aficionats i molt culers. I t'agraeixo la invitació, que sé que l'altre dia no et vaig poder atendre massa bé, per això prego disculpes.
Quin dia? Ah, el dia que ens vam trobar allà
el dia de la Mona, perquè allò era una cosa Barça-Escrivà.
Vam estar allà xerrant tranquil·lament.
Sí,
i
perfecte.
I amb vosaltres un moment i vam dir, escolta'm, hi havia molta gent i tothom us volia seguir felicitant, perquè escolta'm, això del Cat, per què ha caigut tan bé el Cat?
Bueno, a veure, anem a veure. Primer, tenir en compte el disseny i la forma en què s'ha fet, no? El disseny hem mirat de que sigués universal, o sigui, té rasgues també de cultura japonesa, tant com occidental, en quant a disseny. Però després també la forma de fer-ho, no? Recordem que Cat, la seva cara, neix de l'escut del Barça. Per tant, de seguida estem connectant un animal amb un club. A més, el Cat, i degut a la personalitat que li han sapigut donar al Barça, perquè no només és la imatge, vull dir, ha caigut, o sigui, ha estat un succés, vull dir, ha agradat a tothom, o sigui, ha agradat de manera transversal, sobretot a la gent jove, però ens trobem gent al camp que de seguida ens van dir, bueno, mira, primer van començar els nostres nets, el Cat, que maco i tal, però jo, conforme el miro, m'agrada més. Es veu, té una visualitat estupenda, o inclusiu fins al nom, no? El nom de Cat, aquesta abreviatura que sap portar-nos més enllà, no?, del nom en anglès, sinó que forma part d'una identitat catalana.
Sí, és breu, és curt, fàcil de recordar. Reforça el vincle del Barça amb Catalunya. No és ni masculí ni femení.
Exacte.
No?
Exacte, nosaltres el vam crear com podia ser la Cat perfectament i ens trobàvem molt a gust. Tingues en compte que quan començàvem a treballar en el projecte Cat, hi havia el Xavi com a entrenador i no dona, costava treure els partits endavant, i les noies ho estaven arrasant tot. que van guanyar tots els títols aquell any. Llavors ens familiaritzàvem més amb elles que amb el masculí, és veritat.
Vosaltres com li dieu, el Cat o la Cat?
A mi que li digui la Cat ja em va bé. Mm. A més, està en un departament on quasi tots són noies i ho porten fantàsticament bé. Sí.
És veritat que el Barça us va enviar també material de Johan Cruyff per... no sé si per inspirar-vos, no?, o per allò quan...
No, del Johan no. Del Johan nosaltres vam fer una posecat en aquell magnífic gol que li fa el Johan amb el Reina. Mm-hmm. Aquell dia estava jo al camp, que m'havia portat la meva àvia, i és un gol fantàstic contra l'Atlètic de Madrid, a l'holandès volador. Però nosaltres sí que agafem també el Johan com a referent. Però de bon principi no estava en el briefing, el Johan.
De fet, no volien cap opció que sigués humana, no? O sigui, realment ells apostaven per un animal.
Un animal o
algo... ser que sigués autòctona.
Una criatura.
De Catalunya. Mm.
O sigui, era el gat o el ruc català, no? Gairebé, com aquell qui diu.
Bueno, teníem el gos de Tura, el tritó del Piriner, del Montseny... n'hi ha molts animals, l'òliba... N'hi ha molts animals. El que passa és que el gat fer... que és un gat farèstec i que és autòcton d'aquí, de Catalunya, que no té res a veure ni en el lynx ibèric ni en el gat montès de la península ibèrica, era aquest petit desconegut que està a la serralada del Montseny i també a les muntanyes de la Seu d'Urgell i d'Andorra. I per nosaltres va encaixar i la simbologia de l'escut ens va ajudar molt a veure la cara i a partir de la cara va sortir el cos.
I els colors.
I quan juntes els colors, el llegat, la tradició, la història i la cultura del Barça, és cat. I no ho sé, va ser una conjunció d'aquestes que surt poques vegades, però que tinc que dir que la gent ara, quan em pregunta si ens esperàvem l'èxit de cat, nosaltres ens l'esperàvem perquè sempre que hem treballat en un projecte en algun director o alguna productora que fa bé les coses, han sortit bé. T'estic parlant del Príncep d'Egipte, La núvia cadàver, Kung Fu Panda, Madagascar, Pinocchio de Guillermo del Toro... Sempre que tothom suma i fem un treball conjunt per l'excel·lència, les coses, tu saps, quan estàs fent, estàs païnt que allò pot sortir molt bé.
És que m'esteu parlant de personatges que són molt icònics, que han perdurat també en el temps. És a dir, Madagascar, Kung Fu Panda, se n'han fet sagues, La núvia cadàver... Ara, mirant-me una mica per sobre... fa 20 anys de La núvia cadàver.
Sí, sí.
Jo tinc la sensació que era abans d'ahir.
Totalment actual, sí.
Hi ha un secret perquè personatges com aquests, o el propi Cat, que al final era una mascota, la mascota del centenari, va durar el que va durar la celebració del centenari, la del 99. En canvi, el Cat n'hi envia per la segona temporada i cada cop hi ha més demanda de si, peluixos, mones. Hi ha algun secret per a l'hora de crear els personatges? Amb aquest ingredient, això fa que la familiaritat es creï aquest vincle permanent? O és una cosa que ha de sorgir del públic?
Els ingredients tenen que ser-hi i agraïm molt al Futbol Club Barcelona, al Departament d'Identitat, a Identity, que ens donés la llibertat creativa suficient per desenvolupar-ho i buscar la idea, que no és treballar molt, sinó que és buscar allò que et fa diferent.
Sobretot rumiar-ho molt abans de començar, perquè estàvem oberts també a moltes crítiques, no? I penso que el Cap va sortir d'una manera que té tal identitat blaugrana que no en van haver-hi pràcticament de crítiques. Si és un gato, se parece al Garfield, se parece a mil gats que ja funcionen, no? Perquè tot està fet. Però realment... jo no he vist crítiques sobre el Cat.
No, no han sortit massa haters, potser, de fet, sí que quan va sortir el Cat vam perdre uns partits puntuals i ese gato porta mala sort.
Sort que no era negre.
Sí, sort que no era negre. Però és un personatge entranyable. I no ens vam posar masses coses davant al treballar, ni volíem que s'assemblés a Puyol, ni a Messi, ni a Piqué. No sé si m'explico. Perquè els jugadors passen. I la història del Barça és tan àmplia que com has dit tu, el Johan, doncs tampoc ens el vam posar ni Kubala, com deia mon pare, que era el millor jugador que havia vist a la història. Doncs teníem que fer alguna cosa que fos representatiu dels valors del Barça, però sense que s'assemblés a cap jugador.
Mm-hmm. Què hi havia al briefing?
El briefing era un briefing d'unes 10-12 fulles on es plasmava la identitat blaugrana a l'escut.
Que portés els valors
del club, el fair play, sobretot l'excel·lència, buscar el bon joc per sobre del resultat, les seccions, els aficionats, hi havia fotos també de les altres mascotes, com me'n recordo la de la Juve, que era que és una zebra, i també les del Manchester United, hi havia Manchester City. Ens van fer un... Aquí teniu el que està fet per no tornar a fer el mateix, no? El que passa és que nosaltres, abans de fer una pinzellada, li donem mil voltes al personal, pensant...
Sí, abans de posar el pinzell al paper...
Sí, sempre.
És fonamental.
Quan pot durar aquest procés?
Doncs aquest procés és
sempre
bastant...
Sempre demanem que sigui el màxim. Les companyies mai ens deixen suficient temps.
És molt tortuós, perquè el ritme dels Grangel doncs és molt...
Però, per exemple, si ens poséssim que el ritme d'entrega sigués cada setmana, nosaltres per la primera part del procés demanem entre 3 setmanes i 4.
Sí,
però el normal és que et diguin, bueno, 2 o 3, no?
Ja demaneu tirant més o... És a dir, demaneu 3, 4, sabent que us diran demanaran menys o...
Bueno, l'habitual és que demanin menys, perquè el client un cop engegues amb la feina sempre vol veure, no?
Sí, però van tindre molta paciència, van ser molt curosos, perquè ICAT és una creació que la portem 8 mesos treballant, és 8 mesos de feina, un equip de 4 o 5 persones al nostre estudi, i després s'incorpora DDT, que són els mestres que fan el peluix, no? La disfressa.
La disfressa, diguéssim.
I treballem amb ells, també, i... O sigui, tot era... Anem a fer les coses bé. I tenim que dir que nosaltres, el Barça s'ha comportat d'una forma fantàstica. Ho puc dir ara, i no ho he dit durant les eleccions, que no vagin a pensar que perquè ens donen feina som d'aquest o de l'altre. No hi ha queixes. Tothom s'ha comportat molt bé.
Mm-hmm. I aquest Barça, què? Com el veieu? Perquè, clar, hem obert el programa encara amb la lesió de Rafinha, que es va saltar la lesió divendres, sí, ve el tram final de temporada...
Tots ens hem emprenyat per això, però també tenim que entendre que per un brasiler jugar al Brasil és l'hòstia, no? És el seu... ho hem d'entendre a dins d'una fatalitat, que detesto aquests partits personalment d'amistosos tan lluny, en el carregat que van tots els jugadors, però ha passat i per això tampoc li podem criticar massa.
Guanyarem alguna cosa o no, Jordi?
Bueno, jo penso que sí, però encara queden alguns partits i no està la cosa segura.
És molt exigent el joc.
No, ja ho veig, ja.
Sí, en el CAT no el veia clar.
No veies clar?
Costava.
Què no veies clar?
Bueno, el CAT, sobretot, anem pensant, a part del CAT, de fet, va ser la proposta inicial, la primera va ser un gat, però després anem jugar també en altres propostes, perquè la nostra manera de fer envers el client no és de presentar només un dibuix i aquí el tenim, no? Nosaltres sempre procurem suscitar una mica... El que el client pugui veure diverses línies i pugui decidir realment quina és la que funciona millor. Però el CAT estava ja a la primera pàgina i és el que va quedar, o sigui, per alguna cosa...
La primera idea era la bona.
Llàmina número 1 era CAT.
Sí, però sempre juguem en alguna més que res per donar un dinamisme. Imagina que al client no li agrada aquella idea, doncs millor portar-li diverses, i així ja suscites que s'ho pensi bé, que ho rumi, o si veu una altra idea més adequada i anar directament a per l'altra idea, no?
Mm. Segones parts no us agrada fer, de les vostres pel·lícules?
No les fem mai, no.
Bueno, no és que no ens agradi, és que de moment no hem fet cap ni una.
No, de fet,
els nostres clients ho saben des de sempre, no?
Sí, no els agrada, però bueno, ja busquen companys que ens imiten o que fan aquell estil fantàsticament bé i per nosaltres una repetició de... T'ho imagina't treballar en Hotel Transilvània, en porten 4 o 5. Haguéssim estat 20 anys en Hotel Transilvània. Nosaltres preferim una pel·lícula darrere l'altra i ara tenim dos projectes i dos són diferents.
Imagina't, Hotel Transilvània 5, que hi ha que fer un personatge amb un equip de...
O 3 o 4 més.
En un equip de 4 persones, tots dibuixant per un parell de personatges, i mentre està bé el guió de la teva vida.
I el perds.
No,
el perds.
No. Has d'estar atent, perquè inclús havent agafat pel·lícules originals, ja hem tingut que renunciar a Ratatouille, hem tingut que a Monsters, Inc., hem tingut que renunciar a tantes perquè ja estàvem en projectes grans. Perquè això és una mica... Treballar per Hollywood i treballes a la DreamWorks o a Disney, no pots estar treballant. És com jugar al Barça i al Real Madrid a la mateixa hora. O sigui, tu quan ja comences un projecte, que són 2-3 anys, et ve una gran major i t'ofereix Ratatouille, com va passar. Però tu ja estàs enmig de La nòvia cadàver o estàs enmig de Kung Fu Panda, m'entens? I no pots deixar la feina a mitges. No, hem de ser seriosos en això. I les segones parts no ens han motivat. Tenen un ingredient que és per la gran empresa fer diners, que ho entenem, perquè creen una marca, però per nosaltres, en certa manera, no ens proporciona crear un estil nou. Nosaltres el que volem és estar cada vegada a ser creatius.
Exacte, no anar repetint el que ja heu fet, el que ja sabeu fer, però si us truca al Madrid li direu que no, fer una mascota.
No, és l'únic club que diríem... Anem a dir-ho d'una altra manera.
Però l'assessoraran bé, eh? Qui trucaria, el senyor Florentino?
No, anem a dir-ho d'una altra manera. Hi han centenars de grandíssims dissenyadors a Madrid que són del Real Madrid i la sentirien com a seva. I ens agradaria que la fes... al igual que Ancelotti no pot entrar al Barça o Guardiola no pot entrar al Real Madrid, nosaltres crec que és l'única mascota que ens costaria de fer.
Sí, que no la sentiríeu, no?
No la sentiríem.
Aquest punt de sentir la cosa realment aporta alguna cosa important a fer bé la mascota.
Entenc que el procés creatiu és important, no? Allò que sents que no s'has donat bé però que et surt a dintre, no?
Exacte. No. I que coneguem bé el club, la història, l'hem viscut, vull dir, tot això és un punt a favor per treure un bon producte.
I per un aficionat, un artista creatiu que sigui del Real Madrid fer la seva mascota, ens encantaria que ho gaudís tant com nosaltres hem fet el gat.
Els ulls japonesos, que se m'ha oblidat, que t'ho volia preguntar, per què aquest punt, aquesta reminiscència al manga?
Bueno, una mica perquè nosaltres... No sé, encara que no ho sembli, portem anys creant tendències amb estils. Portem 40 anys...
Què vol dir, encara que no ho sembli?
Bueno, perquè potser queda massa prepotent, no?, de dir que marquem tendències d'estil.
Val, era majestàtic.
M'explico, perquè, sobretot per la gent d'aquí, clar, som gent propera, anem a passejar, molta gent encara no s'imagina que estem creant per les grans companyies de Hollywood, que al final és l'èxit a tot Occident, no?, inclús algunes pel·lícules a Orient, com és Kung Fu Panda. Llavors, no sé, és una cosa que no...
Volíem que funcionés globalment.
Val,
clar,
que passés dels Estats Units a Àsia, passant per Àfrica, passant per Europa, tota Oceania...
El disseny és una mica gràfic, la proporció funcionés. També, tot això funciona molt bé al Japó, però tant al Japó com a Occident, no?
Que fos molt
d'aquesta manera, estàvem... amplificant l'àmbit d'èxit del cant, no?
Doncs Carles, Jordi, els germans Grangel, ha sigut un privilegi que vingueu a la casa nostra a explicar-nos com treballa un estudi d'aquí, però que té una projecció, una dimensió a nivell global bestial. Crec que val la pena reivindicar-vos perquè sou patrimoni de Catalunya i de tot el talent que tenim al país. Gràcies per venir, que t'hi jugues.
Moltes gràcies per convidar-nos, i ha sigut un plaer.
Un plaer. Adéu a tothom.
Arribarem a la 1 del migdia, fem una pausa, butlletí informatiu, ens posem al dia i recuperem algun dels millors moments del que hem viscut fins ara de temporada.
Què t'hi jugues?